Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Continuem amb el tema de la setmana dedicat a aquests 3 anys que fa des que es va declarar l'estat d'alarma a l'estat espanyol. Anem ara fins als estudis de Domenys Ràdio amb més protagonistes d'aquells primers moments. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs ara és el torn de parlar amb altres 3 sectors que doncs, van viure de ple aquesta pandèmia que el 13 de març del 2020 ens canviava la vida. Per això tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Quique Rodríguez, ell és del transport sanitari. Molt bon dia, Quique, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, aquí estem.
Bé, 3 anys ja han passat d'aquest estat d'alarma. Com ho vas viure en primera persona? Com ho vau viure el sector del transport sanitari del SEM?
Bueno, a veure, no crec que hi hagi molta diferència a com ho va viure la gent. Sí que és veritat que la gent, com havia d'estar a casa, pues, no tenien aquesta responsabilitat que nosaltres teníem al carrer. Però teníem la mateixa por, el mateix desconeixement que hi havia a les cases. No teníem més informació. Recordo que cada setmana canviava els procediments perquè una vegada es tenia que actuar d'una manera, després ho canviaven perquè sortien altres estudis que deien que s'havia d'afrontar la gent contagiada d'una altra. No teníem recursos i materials des del primer moment, tot estava amb comandes esperant que arribés. Era una miqueta tot caòtic. I clar, nosaltres teníem aquest mateix desconeixement que hi havia la gent a casa, però havíem d'estar al carrer, havíem d'estar exposats des del primer moment. I això pues, creava un estrès laboral molt, molt, molt gran. Sí que recordo arribar als serveis i moltes vegades de nosaltres estar acostumats a tractar els pacients amb proximitat, amb aquesta empatia, tocant, palpant, sentint, no, apropant-se, i moltes vegades semblava que estiguéssim treballant en una empresa de material que no es podia tocar, de material perillós, que s'havia de mantenir amb molta distància. De veritat, no era còmode treballar d'aquesta manera perquè tampoc no sentien aquesta proximitat als pacients, no? Semblava que siguessin pues, objectes i no persones. Però, clar, ens havíem d'assegurar que nosaltres no podíem contagiar-nos o per un error nostre, perquè si no, si es posàvem malalts, pues, no podíem seguir treballant, no podíem seguir donant aquesta cobertura sanitària a la gent. Llavors, pues, bueno, em donava molta ràbia perquè els professionals que volen aquest apropament amb la gent i que necessiten entendre el que li passa a un malalt, el que li passa a una persona que no es troba bé, que és vulnerable, doncs d'alguna manera havíem passat d'aquesta empatia, d'aquesta proximitat amb totes les famílies, pues, a un tracte diferent. Diferent i molt incòmode. La veritat, molt incòmode per nosaltres, pels pacients, per les famílies. I, bueno, al principi va ser molt caòtic.
Déu-n'hi-do. Jo suposo que també la por que devíeu tenir vosaltres. És a dir, perquè jo no sé, no crec que tinguéssiu temps gaire de sentir les notícies. Però por, i no sé si fins al punt també del que deies, de veure que era una mica el que sentíem a la tele era estrambòtic.
Clar, nosaltres hi havia molts dubtes en l'aire que ningú ni ens confirmava ni ens ajudava en moltes de les preguntes que teníem, però clar, el servei havia de sortir, les urgències estan al carrer contínuament, això no parava, la gent es posa malalta tots els dies i havies de donar aquesta cobertura sanitària i havies de fer-ho amb la major qualitat possible, dintre de les possibilitats que tenies, perquè clar, arriscar-te cada dia a donar aquest servei, a anar a les cases de gent pues, contagiada, que llavors és quan vam veure de primera mà aquestes complicacions, com es saturaven els serveis d'urgències, com nosaltres no podíem donar cobertura, dels hospitals buidaven tot el material que portaven moltes de les ambulàncies de suport vital avançat, perquè, per exemple, no hi havia respiradors, van començar aquestes complicacions i nosaltres, que això ho podíem veure en pel·lícules o podíem veure en, una, en un món més de fantasia, no? Pues estava passant i no sabíem què passaria, no sabíem si nosaltres serien els primers contagiats que per estar en aquesta primera línia, si acabaríem donant un servei de qualitat o no. És que hi havia moltes preguntes que ningú responia. I jo crec que aquí el problema és aquest, no? Que ningú sabia com respondre als dubtes, les informacions que arribaven, les contradiccions que arribaven entre experts d'un costat i experts d'altre. I tot això pues, creava una sèrie de pors al professional que havien d'assumir, s'ho havien de menjar cada dia, perquè, com dic jo, el dia a dia continuava, la gent es continuava posant malalta i havies de sortir al carrer i continuar treballant. Llavors, passaves a ser pues, aquesta imatge més d'heroi, però més d'heroi no perquè fessis una cosa diferent que altres vegades, sinó perquè quan la gent té més por, que estava tancada a casa, sense sortir, en un lloc que consideraven que era segur, que coneixien, pues, nosaltres estàvem al carrer, entre els virus i sense saber què passaria amb nosaltres ni què passaria amb el pacient, si ho estàvem fent bé, si s'estaven seguint les indicacions i eren les correctes, i tot això creava un estrès laboral que bueno, ja ens van dir els psicòlegs i els experts que passat els mesos, passat els dies, pues, bueno, ho pagaríem.
Va ser així? Ho vau pagar?
Sí, un sector del transport sanitari que hi ha moltes baixes per estrès laboral, moltes baixes per depressions. És una motxilla constant el que portem diari, que pensa que quan nosaltres sortim un servei, quan ajudar una família, una persona vulnerable, un pacient, sortim amb unes energies i és d'una persona amb un problema. Activitat, amb un... no és un nivell positiu d'alegria, i tot això ens ho mengem nosaltres, perquè si vols fer bé el teu treball, vols atendre bé correctament una persona que ho necessita, has d'empatitzar, has d'entendre el problema, has d'apropar-te, has d'escoltar-lo, has de donar-li solucions, alternatives. Ell ha de saber que tu no el deixaràs, que tu l'ajudaràs, estàs fins al final amb ell. Tot això és un estrès continu, això ho anem carregant a la nostra esquena, i anar cada dia a cases o ajudar persones que tenen un problema no et dona positivitat. Llavors, si no saps canalitzar tota aquesta energia diària, pues, acabes pues, molt estressat, amb molts problemes a la llarga, i és un dels sectors que més baixes laborals hi ha.
Déu-n'hi-do. Quique, gràcies per la feina feta, per la que continueu fent, i gràcies, com sempre.
No, gràcies a vosaltres. Nosaltres seguim al carrer, en primera línia, i seguirem fent. No deixarem de costat ningú, a pesar de qualsevol situació que tinguem. Endavant.
Moltes gràcies. Una abraçada, Quique.
Una abraçada.
I ara és el torn de Mossos d'Esquadra. Aquí està a l'altre costat de la línia telefònica, el coneixeu perquè ens acompanya de forma habitual, és l'inspector Manel Sancho dels Mossos d'Esquadra. Molt bon dia, Manel, com estàs?
Bon dia, què tal, com esteu?
Bé, bé, recordant aquest tercer aniversari de que es declarava l'estat d'alarma. I clar, vosaltres com a Mossos, com ho vau viure? No només des del punt de vista professional, que m'imagino que va ser un col·lapse, sinó també a nivell personal.
Doncs sí, bueno, la veritat és que ho vam viure doncs, com tothom, no? Com tota la societat del país, amb sorpresa, amb inquietud, amb molta incertesa. Jo personalment va ser així, i ho dic ja a nivell personal, perquè va coincidir amb un canvi de destí que em va incorporar aquí a la comarca de l'Alt Penedès, tot just quan començava la pandèmia, i va ser arribar aquí i trobar-me doncs, amb tota la situació bueno, i encarar-ho de la millor manera possible. Uh-huh. Llavors, evidentment, va ser un canvi a nivell de pautes de treball. El cos de Mossos va tenir que a correcuita generar un pla operatiu de treball per encarar la nova tasca, i va ser un canvi a nivell organitzatiu i a nivell operatiu. Si vols, te puc posar alguns exemples,
sí,
no, de com ens vam organitzar, perquè perquè ho entenguis tu i ho entenguin els oients.
Sí, perfecte.
La veritat és que va ser molt... A la nostra comarca vam tenir que canviar, a la nostra comarca i arreu, no? Vam tenir que canviar a nivell organitzatiu, doncs, evidentment, extremar mesures de seguretat a nivell intern per no contagiar-nos també entre nosaltres, entre els professionals de la policia, canviar horaris, modificar espais de treball, incrementar com arreu la neteja de les nostres instal·lacions, potenciar les reunions telemàtiques, que per sort també s'han quedat, és un dels aspectes sí. positius, dels aspectes positius de que ens ha generat la pandèmia. El teletreball, sobretot del personal administratiu que treballa amb nosaltres al cos de Mossos, i després també establir patrulles fixes, doncs, perquè no es contagiessin entre els mateixos companys, i sobretot també a nivell operatiu. A nivell operatiu va significar, doncs, un esforç molt significatiu per part dels agents que treballem aquí a l'Alt Penedès, perquè vam tenir que recolzar els companys que estaven tancats plenament a l'Anoia, a la zona d'Òdena.
Sí, d'Igualada.
Sí, d'Igualada, que sabeu que vam patir molt. I nosaltres, a ser comarca veïna, doncs també, evidentment, vam col·laborar moltíssim en aquesta funció. Uh-huh. I a nivell operatiu, evidentment, si em permets, doncs...
I tant.
Vam fer un canvi, no?, perquè a nivell delinqüencial... va significar un canvi total, quasi bé al 100%, dels fets que coneixem habitualment, que són fets patrimonials, bàsicament, la gran majoria, doncs van deixar d'existir durant quasi bé un any i ens van tenir que dedicar, doncs, a fer altres funcions, doncs, per col·laborar, doncs, amb la resta de serveis de seguretat, serveis essencials, sanitaris, residències de gent gran, transports de mercaderies, farmàcies, benzineres, col·laborar amb ells, doncs, perquè el país no es parés al 100%, no? Uh-huh. Doncs també vam tenir que establir controls de trànsit en llocs estratègics per evitar la mobilitat de les persones o els veïns que ho continuaven fent, uh-huh. malgrat estava prohibit. Doncs incrementar el patrullatge als polígons industrials per evitar robatoris en aquests espais, col·laborar amb els serveis assistencials, incrementar, molt important, una tasca que vam fer i ara m'ha vingut al cap, incrementar, doncs, aquell control de les víctimes de violència domèstica.
Cert.
Sí, perquè la pandèmia va generar, doncs, que a l'estat tothom tancat a casa, doncs, aquests fets delictius, que per desgràcia ja són molt habituals, doncs encara es donessin aquest grau de convivència tan elevat, doncs, durant tantes hores va fer, doncs, que les relacions personals en alguns llocs van anar molt bé, però en alguns domicilis, evidentment, la tensió era màxima i nosaltres vam tenir que donar un carinyo especial, que ja ho fem habitualment, però vam tenir que donar un carinyo especial, doncs, a les víctimes que ja tenim com a clients nostres, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
I després, doncs, escolta'm, potenciar les campanyes preventives a nivell de cos, es va fer una gran feina, a nivell de xarxes socials també,
sí,
per intentar donar aquella prevenció, ja que no es podia fer... sí que es feia a nivell de patrullatge, però encara més també ho vam fer a nivell de xarxes socials, no? I d'aquesta manera, doncs, col·laborar, no? Col·laborar com vam fer la resta de cossos d'emergències del país i de la societat, doncs, perquè la pandèmia, dintre de les dificultats, que van ser moltes, doncs, portar-la de la millor manera possible, tant a nivell professional com a nivell personal, perquè, evidentment, els Mossos també la van patir, també vam caure malalts, vam reduir efectius i va ser, la veritat, és que un any molt complex, molt difícil, que per sort sembla ser que, si més no, sembla ser que ja finalitza el tema de la pandèmia, quasi no se'n parla i la podem donar, diria jo, com a tancada, no? Uh-huh. Una experiència més viscuda i que ens serveixi, doncs, per millorar el servei, no?
La veritat és que el que dius, clar, una cosa és el que veiem, no? I per això era tan necessària aquest parlar precisament 3 anys més tard, perquè no oblidem, perquè sabem que som un món global, no? I que una cosa que ha passat a Xina doncs pot arribar aquí, però també veure com vau haver de modificar tota una sèrie de protocols que, en principi, doncs la gent no sabem i que... Gràcies per explicar-nos-ho, perquè van ser moments durs, tant a nivell professional com a nivell personal. I Manel, gràcies, com sempre, que et tinc aquí per a un roto i un descosío.
Bueno, no, gràcies gràcies a vosaltres, de veritat, per comptar amb nosaltres. Ja sabeu que hi podeu comptar sempre que ho necessiteu i que nosaltres estem no només per reprimir, que per desgràcia és el que es pensa molta gent, sinó que un tant per cent, quasi bé més del 50% dels serveis que fem són serveis assistencials, o sigui que només faltaria, aquí estem perquè necessiteu, ja ho saps.
Mil gràcies, Manel, i fins la propera.
Vinga, una abraçada molt forta, que vagi molt bé a tots, adeu.
I després de parlar amb Mossos d'Esquadra, doncs és el torn de nosaltres, dels periodistes que vam viure i que vam treballar en primera línia, encara que d'una altra manera. Per això en tenim el Ricard Vinyals, ell és director del 3 de 8 i a veure com ho va viure ell. Molt bon dia, Ricard, com estàs?
Bon dia. Home, no sé si més tranquil o no que aquest de Warrens, però diferent. Sí, vull dir, ho vam viure bastant, va ser bastant heavy. Parlem-ne.
Escolta, nosaltres 3 dies abans d'aquest estat d'alarma que es declarés havíem estat amb 1.000 persones en un hotel amb la primera fila d'ocupació del Baix Penedès.
Sí, sí.
Com a anècdota, no?
Sí, no, una anècdota que va fer com la més d'un i una, perquè, vaja. Clar, exacte, estàvem en un hotel allà com a Ruga que, sí, unes 1.000 persones, vull dir, vam dir, si no ens ha agafat, doncs potser triguem que ens agafi. Jo crec que més d'una autoritat i de dues no devien tenir del tot clar que no passés res, perquè teníem tots els números per haver pillat algú, eh?
Vaja.
Però bueno, no, em sembla que no va ser el cas. Llavors,
no, allà no vam agafar ningú a la Covid.
No.
Mm-hmm. Com ho vas viure com a periodista? Està en primera línia, no vau aturar en cap moment, però com ho vau viure tu com a periodista?
Bueno, recordo que, clar, la dificultat de muntar el setmanari del 3 a 8 des de casa va ser evident, perquè el que vam haver de fer és, informàticament, doncs, tenir garantit una connexió al que se'n diu el núvol, perquè tothom, des de casa seva, els seus ordinadors, poguessin estar, doncs, connectar-se a la feina de tots plegats, no? Perquè nosaltres funcionem amb el que se'n diu un servidor i que, bueno, llavors era una cosa física, no? Vull dir que hi havia un ordinador amb el qual a la redacció estàvem tots connectats i, per tant, per agafar les diferents seccions i pàgines del setmanari, doncs havíem d'estar connectats físicament amb un ordinador a la feina. Clar, amb el tema del confinament general, el que vam haver de fer és crear un sistema que aquest ordinador físic doncs estigués al núvol i llavors tothom amb unes claus es pogués connectar a aquest núvol i pogués la cosa funcionar. Evidentment, hi havia també les reunions que tots plegats havíem de tenir de Zooms o d'altres programes tecnològics, no? I que ens va facilitar la feina. El que passa que el que semblava evident, que potser s'incorporaria el pla del teletreball ja que havia vingut per quedar-se, doncs s'ha desmentit el pas dels mesos i d'anys, s'ha desmentit, i avui en dia doncs encara va a menys, tot i que hi ha moltes empreses doncs que el tenen present i que tenim aquest avantatge de si en un moment donat estem a casa doncs podem treballar a distància, però sí que no... Semblava, en aquella època semblava que vindria i havia arribat per a quedar-se el teletreball, no? Ja uh-huh. Tornaria molt d'abans.
I cobrir les notícies en aquell moment, tu surtis al carrer o no?
Era molt complicat perquè, clar, no, el que es diu la frase de no trobes l'amo, no? Vull dir, no, evidentment... molt d'entrevista per telèfon i videoconferència, perquè, clar, no podies moure, la capacitat de moviment era per no dir nula, no? Als principis segur. Després es van anar suavitzant alguna mica, però bueno, com que tots plegats ens vam acostumar a aquesta distància, doncs ens vam anar sortint. Però sí que era una mica complicat això de, bueno, els missatges de WhatsApp per grup de la feina, doncs treien fum i bueno, alentia una mica tot plegat, però bé, sortosament el 3-8, doncs no vam deixar de sortir, tot i les dificultats, no? I el que sí que vam notar molt, que suposo que també és el cas vostre, doncs l'increment de trànsit digital, que es diu, no? De que la gent... Bueno, ens vam acostumar molt a part de traslladar les normatives que hi havia, que eren molt canviants i molt ràpidament, fins i tot a vegades contradictòries, no? Doncs havies d'estar molt al dia de les rodes de premsa a nivell de l'Estat, de Catalunya, i més que mai traslladar les decisions de dalt, de nacionals o estatals, doncs al carrer, no? El més proper, que és els ciutadans del Penedès. Per tant, sí que vam notar molt interès creixent de trànsit digital a la web del 3-8, i vull dir, això sí que ens hi vam notar. Aquell esperit de servei, no? De que la gent, bueno, davant d'aquelles aquelles notícies tan canviants o aquelles normatives tan canviants, doncs tenia costum de veure què es podia fer, què no es podia fer. A part d'en el 3-8 et podia donar la informació, jo què sé, de què podies fer al costat de casa teva, no? Vull dir que això també és el gran què de la premsa local i comarcal, com sí, nosaltres.
La veritat és que sí. Doncs escolta, Ricard, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns, i esperem que això sigui un record
que
no haguem de tornar mai més a viure.
Sí. Jo així ho esperem tots, i bueno, que tothom tingui salut, que la vam aprendre a valorar més que mai així que es podia.
Doncs sí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Igualment. I found a place of my own. It feels like a way back home, where I try to get away from the things that I know.
And I want to share that. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. If you stay now, I won't let you go now, and we can live the days of our lives. So if you stay now, I won't let you go.
Sense voler-ho, es van convertir en la banda sonora d'aquells primers mesos de pandèmia, els Stay Homes, amb les seves cançons Des del Terrat, com aquesta Days of Our Life. Sometimes it gets so hard to be who you really are, and all this overthinking might not get you far. It's getting late, I know. Maybe we should go, but let's just stay tonight, and we can try to make it worth. 'Cause if you stay now, I won't let you go now, and we can live the days of our lives. So if you stay now, I won't let you go now, 'cause we can change the world if you stay with me tonight. Stay now, I won't let you go now, and we can live the days of our lives. 'Cause if you stay now, I won't let you go now.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa.
L'Hospital de Vilafranca enceta un any amb millores i el repte d'incrementar els serveis i baixar les llistes d'espera. La pandèmia va fer que el sistema sanitari d'arreu col·lapsés i durant 2 anys els centres sanitaris van estar centrats en atendre els casos més urgents de la Covid-19. Però ara, un cop s'ha deixat enrere la pandèmia, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès té per davant un futur amb diferents reptes. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, del qual forma part l'Hospital de Vilafranca, està ja recuperant-se després d'aquests anys molt durs centrats en la pandèmia i ara posa tot el focus en millorar l'atenció sanitària i tirar endavant unes obres de millora després de l'aprovació d'un projecte acordat amb el CatSalut per valor de 45 milions d'euros que es repartiran en 5 anys. A més, el Consorci posarà 20 milions més. Pel que fa a les reformes estructurals, en primer lloc s'invertirà en la creació d'un nou edifici destinat a ubicar el nou servei de diàlisi i una àrea destinada a la docència, formació i recerca. El Ministeri construirà una passera per a vianants i bicicletes sobre l'AP7 entre els Monjos i Cal Rubió. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, es reunia divendres a Santa Margarida i els Monjos amb l'alcaldessa Imma Ferret, regidores de l'equip de govern i tècnics municipals per parlar del projecte de passera sobre l'AP7 que ha de connectar l'eix cívic entre els Monjos i Cal Rubió. Aquesta obra, que s'ha refet de l'inicialment projectada, la realitzarà el Ministeri amb Carreteres de l'Estat i es preveu començar en breu els tràmits de licitació per tal que després de l'estiu puguin començar les obres. La trobada va començar a l'Ajuntament i posteriorment es va visitar el pont que travessa la P7 a l'avinguda de Cal Rubió, al costat del qual es construirà el nou pont que farà de passera per la circulació de vianants i bicicletes amb una amplada que les condicions actuals del pont no fan possible. Aquesta obra enllaçarà amb l'eix cívic que s'està duent a terme per connectar les zones dels Monjos i Cal Rubió i que permetrà una major mobilitat entre ambdues sense necessitat de dependre de l'ús de vehicle de motor. El Montmell aconsegueix, després d'anys, una finca que destinarà a equipaments. Fa anys que s'esperava poder dotar la urbanització del Mirador del Penedès, el Montmell i la de major superfície de la comarca dels equipaments necessaris. No obstant això, discrepàncies entre el propietari de gran part de la urbanització i l'Ajuntament l'impossibilitava mentre els veïns reclamaven aquests serveis. Ara, després de 2 anys de negociacions amb els hereus del promotor de la urbanització, s'ha arribat a un acord. Els terrenys i l'edifici de la zona del Parador ja són de titularitat municipal, pel que podrà començar-se a guanyar equipaments públics per la urbanització. Amb l'acord queda desbloquejada una situació de tensió històrica a la urbanització del Mirador. De moment, l'Ajuntament ha aprovat adequar l'àrea d'equipaments al costat de l'antic edifici del Parador, que va ser un bar per al nucli, però feia anys que estava tancat i tapiat. I entre pobles, Penedès visita Olesa de Bonesvalls. El regidor de Cooperació Internacional, Carlos Vico, es va reunir la setmana passada amb els representants penedesencs de la ONG Entre Pobles. Entre Pobles Penedès, el grup territorial de l'associació Entre Pobles, està fent tasques de sensibilització, educació emancipatòria i incidència al Penedès des de fa més de 20 anys. Aquest treball forma part de l'activitat global de l'associació Entre Pobles, que té altres organitzacions territorials a l'estat espanyol. Entre Pobles és una associació de solidaritat internacional independent feminista amb base social activista constituïda l'any 1988. En l'àmbit de la cooperació internacional treballen en projectes a l'Amèrica Central, Perú, Equador i col·laboren amb el MST de Brasil. L'objectiu de la reunió ha estat explorar opcions per tal d'establir una col·laboració entre l'Ajuntament i Entre Pobles. Des de fa anys, l'Ajuntament d'Olesa dedica una part del pressupost de la cooperació internacional en accions per fomentar l'educació pel desenvolupament.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts i mig de 11:15. Després de rememorar aquests 3 anys de la pandèmia del Covid, que esclatés aquest estat d'alarma i tot el que va venir després, anem ara a parlar de coses més dolces i millors. Gastronomia amb productes de proximitat i ben maridada, amb el nostre xef i sommelier de capçalera. Així que tornem als estudis de la capital del Cava. Eli, amb qui estàs?
Doncs estic, com sempre, molt ben acompanyada amb el Xavi Roig de Calfero. Xavi, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé. Aquí amb un solet, la mar de maco, i l'únic que fa una miqueta de vent, però que ens està una mica doncs, canviant el temps i canviant una mica els hàbits que pensem per un començament de març.
Hàbits alimentaris i hàbits també de beguda que canvien amb, una miqueta. Amb el, quan comença a fer calor, sembla que venen de gust unes altres coses.
Sí, sí, és així. Però bueno, encara crec que encara estem en temps de calçotades, que normalment doncs, encara doncs, i, bueno, crec que aquest cap de setmana molta gent va fer calçotades i nosaltres a la botiga doncs, vam estar recomanant bastants vins per colles que anaven, doncs, que anaven a fer una calçotada, alguns que s'enduien la garrafeta de vi perquè volien fer una cosa més popular i alguns altres doncs, ja volien algun vi una miqueta més especial per aquesta trobada. I, bueno, i ahir pues, allò, anaves pel carrer i veia gent que li havia tocat una miqueta el sol de que ho veies una mica vermellet, de que s'havia passat una miqueta o que encara no estava preparat per aquest solet, diríem, però encara estem en època de calçotades i llavors també hem d'anar pensant, doncs, i llavors a vegades calçotades pensem molt en vi negre, però quan comença a fer calor, doncs també un cava, doncs un escumós, doncs també va molt bé. I també com a novetats, doncs, per exemple, bueno, hi vaig estar doncs, que es va inaugurar el celler A.T. Roca, que és un celler que està doncs, a Sant Sebastià dels Gorgs, que està en un paisatge, la mar de bonic, que està molt ben comunicat, però tens unes grans vistes doncs, a Montserrat i està d'entorn de vinyes, i doncs, ha sigut com una mica doncs, com està per la culminació doncs, d'un somni de l'Agustí i la Dali Torelló, diríem, que van, doncs, han creat doncs, un celler una mica, doncs, un celler nou, que fins ara estava amb diferents cellers de lloguer i ara doncs, ja tenen el seu propi celler doncs, per fer doncs, principalment clàssics penedès i després també tenen un punt d'experimentació doncs, amb escumosos i també doncs, és un celler per anar seguint i que anirà doncs, tirant endavant i que ho crec molt interessant de conèixer.
Doncs Xavi, un momentet perquè anem a buscar el teu partener als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes i el nostre xef de capçalera.
Ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, David, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
A punt?
Entenc. Sí. Ara estem en temps de... Avui us porto unes receptes una miqueta de temps de quaresma, tot i que ara ja bé, tot això no segueix, però... O a mínim a les pastisseries i al forn sí, no? Amb els bunyols de quaresma. Però bueno, vull una miqueta parlar-vos doncs de bacallà, de bunyols, val? I de, bueno, uh-huh. I el primer, encara el que comentava, no? El Xavi, encara estem en temps de calçotades una miqueta i també les carxofes, d'acord? I les carxofes seria el primer plat, en aquest cas. Les carxofes la faríem farcida, en aquest cas de gambes, però podríem fer farcida de bacallà, que ara és quan no, el bacallà és quan té més presència en totes les receptes, sobretot en el temps de quaresma. Es pot fer amb carn, es pot fer vegetal amb un hummus de cigrons, per exemple, i es pot fer molt joc. Amb aquesta recepta podreu fer molt joc o moltes variants. Què faríem amb l'escarxofa? L'escarxofa, primer, doncs el que faríem és netejar-la, que és agafar i anar traient les fulles primer superficials, no? Com si les anéssim arrencant. Sempre recomano que quan les arrenqueu o les netejar, les feu estirant cap a un costat, mai de recte, no? Perquè si no el que acabem és arrencant també una miqueta de carn d'aquesta escarxofa. Un cop la tenim una miqueta ja pelada, amb el ganivet és la que fem allò que diem els cuiners de tornejar una miqueta, no? D'anar passant el ganivet als costats per tal de treure allà doncs el que seria tot al voltant d'aquesta fulla, que ens quedi al cor. El que seria, doncs, en aquest cas, la tija la tallaríem, però no la tiraríem. També la pelaríem una miqueta. La tija té doncs, filaments que s'han de pelar. I aquesta tija doncs, el que faríem és treure-la, deixar l'escarxofa al cor totalment net. I per dins, val, fixeu que té aquells palets, el que faríem és amb una cullera, treure-li una miqueta aquests palets, perquè a més la volem farcir, per tant volem que ens quedi una miqueta doncs, buida per dins. D'acord? Les carxofes, si heu de fer molta, en seguida s'oxida, llavors es recomana amb aigua, una miqueta de llimona tallada per la meitat, apretada, i a dins, perquè aquesta vitamina C que fa que no es quedi negra, i si no, una miqueta de julivert també, molta vitamina C, va explicant la gent una miqueta unes branquetes aixafades de julivert, i també et mantindrà l'escarxofa neta. Com cuinem un cop ja tenim totes les escarxofes netes? Val? Les farem, en aquest cas, bullides. Com es fan? Val? Es fica una cullerada de farina. La farina el que farà és que xuclarà una miqueta tot aquest negre que té l'escarxofa i el pujarà cap amunt, però sempre en fred. Fiquem una cassola a una olla, en aquest cas amb aigua, sal, una culleradeta de farina, remenem bé i fiquem el foc a calentar. Un cop arrenqui el bull, ficarem aquests cors d'escarxofa, 10 minutets, d'acord? Els traurem, punxeu amb una puntilla, amb un ganivet, la punta, que hagi quedat tendre, ho deixem refredar i fem una miqueta de farsa. La farsa, en aquest cas, gambes pelades, faríem primer una miqueta de porro trinxat, una miqueta d'all, val? A la tija d'aquesta escarxofa, tot ben picadet, amb una cassola, amb oli, una miqueta que faci xup-xup, vale? que es comenci a estovar. Uns frins de safrà, d'acord? I agafaríem després la gamba pelada, també picadeta, l'afegim a dins, val? I que remenar una miqueta que acabi de coure i d'agafar melositat. Un cop ja ho tenim, la farsa cuinada, el que faríem és farcir aquesta escarxofa, d'acord? I simplement, sí. Tot ja està cuinat, ficaríem una miqueta, jo recomano ficar un puntet de pa ratllat a sobre, d'acord? I ficar-ho a gratinar, doncs, al forn. I un cop ho traieu, ho serviu, i tindreu bueno, un petit entrant, un petit aperitiu d'escarxofes farcides de gambes, que bueno, s'ha d'aprofitar ara que això, aquest producte a poc a poc s'anirà acabant, igual que el calçot. De les bones. Després, lògicament, com tot, ara ja tot l'any. Però les bones i de proximitat, pues, doncs, s'estan acabant.
Xavi, carxofes farcides de gambes. El David sempre ens obre la gana. Com ho maridem, això?
Molt bé, bueno, sempre és el que es diu, sempre que és un maridatge a les carxofes, és un maridatge molt, molt complicat, doncs perquè a vegades té aquestes notes més amargues i el punt molt, molt vegetal. Però, bueno, normalment, a vegades sempre busquem doncs, algun vi doncs, de tipus els S.A. de Riesling, de Moscato, Gewürztraminer, seria una mica doncs, el que buscaríem, que hasta si tingués una mica de dolçor doncs, no hi passaria res. Però nosaltres aquí ens anirem amb un vi de Gener Ventura, també és del Baix Penedès, doncs, com el David, i ens anirem amb una malvasia de Sitges, que doncs, el Gerard doncs, de Gener Ventura doncs, va ser una mica un dels impulsors o dels recuperadors de la varietat malvasia de Sitges, que estava doncs, una mica, bueno, havia quedat com un reducte doncs, a Sitges per fer vins dolços, i ell va creure doncs, que es podien fer molt bons vins secs, i ell està, doncs, el titula com la Riesling catalana, una mica doncs, és aquesta la seva idea, i llavors aquí ens trobem que és un vi doncs, que té doncs, aroma de fruita, petites notes florals, i sobretot té molta acidesa i bastant de grau alcohòlic, bueno, que seria doncs, el sucre que ve del raïm, que es transforma doncs, en bastant d'alcohol, i és una varietat doncs, molt, molt interessant i única aquí al Penedès, tot i que els orígens poden venir de Grècia, però ha quedat com aquesta varietat especial. Llavors, aquí, en aquest cas, el Gener Ventura fa doncs, un 30% el passa per bota, que tot li va portant una mica de complexitat. Però estaríem parlant d'un gran vi jove, fresc i aromàtic. Però allò de també dius, bueno, dic jove, però ens podem trobar amb un 2018 que potser podem trobar al mercat, o hasta un 2016 ens en podríem anar a manyades antigues i sempre manté aquesta fruita i aquesta frescor que és allò com de trobar aquestes joies que hi ha i que són superinteressants. I allò que diuen, vins blancs no es poden guardar, doncs hi ha vins que sí i que són sempre interessants i van bé doncs, amb un plat com per d'entrant.
Mm-hmm. Aquest segon plat, David?
Sí, doncs mira, anem una miqueta a la tradició, a bacallà de Quaresma, d'acord? Perquè, bueno, com és curiós que la cuina catalana, si mirem el corpus, no?, el llibre del corpus de la cuina catalana, que és el llibre de referència de receptari, el peix que apareix més, més receptes, és el bacallà. És curiós, eh? No el pesquem aquí, sinó que ve d'això perquè veieu doncs, el lligam del bacallà a la cuina catalana d'un peix que venia, no?, de, bueno, dels mars del nord, no? Però bueno, tot el lligam tradicional de Quaresma, sobretot, doncs del bacallà, doncs de que tenia, no? I després que bueno, era un recurs de molts pobles d'interior tenir aquest plat, no? Això, bueno, ja a poc s'està perdent, però també una cosa única que tenim aquí a Catalunya, bueno, Catalunya, País Basc, no? És els mercats bacallaneries, que això és un tret característic molt d'aquí que costa molt de veure amb altres parts, no? Per tant, aquest lligam de bacallà a casa nostra, a la nostra cuina, més aquí que som de Xató, no? I som d'Esqueixades, i som de molts de receptes amb aquest producte. Val? Per fer aquest bacallà de Quaresma, que és molt tradicional, però està bé de tant en quant recuperar una miqueta el que seria. El que necessitarem són lloms de bacallà, d'acord? Que ja estiguin dessalats. Això, com el que comentava ara, doncs a mercat, doncs sempre el tindran ja el punt de sal. Començarem a introduir el que serien els pèsols. Comencen a haver els pèsols, comencen a haver faves, per tant, es començaran a introduir. El bacallà de Quaresma normalment també portaria escarxofa. Si la voleu ficar, no, doncs també seria una bona opció. Llavors, i sempre també el tema de l'ou dur, d'acord? L'ou dur és un altre dels tres característics de Quaresma, perquè és en aquell temps, no, que antigament, ara ja no ho fa ningú, però no es podia menjar carn, no? I llavors, bueno, s'havia de tirar de tot això, no? Què farem? Pues, com sempre, amb una cassola agafarem aquesta ceba, un parell de cebes de figueres, normalment són, sempre recomano a l'hora de cuinar aquest tipus, que són més bones, més fines, d'acord? Ben picadeta, amb una miqueta també d'un all també ben picadet, un ben d'all. Això, oli d'oliva sempre, que comenci doncs, a sofregir una miqueta. Quan tingui aquell un color aquell més transparent, val? Aquí, si volguéssim ficar escarxofes, doncs agafaríem les escarxofes, la tallaríem tal com hem explicat amb la primera recepta, la tallaríem, en aquest cas, doncs, per la meitat i en quarts. No? Ho afegiríem, ho sofregiríem el que seria una miqueta, afegiríem una miqueta de pimentó d'aquest dolç, una miqueta de vi blanc, val? I remenaríem que redueixi el que seria doncs, aquest vi, que vigileu que no se'ns cremi el pimentó, que ho fem tot doncs en aquell moment, que flegeixi una mica, però no massa, perquè en seguida, si no, ens amargaria. Llavors, hi afegim el tomàquet per fer aquest sofregit i quan ja el tomàquet també ha reduït una miqueta, ha agafat consistència, i afegim els pèsols, d'acord? Com si ven frescos, doncs millor, i aquest bacallà ja, al punt de sal, també tapem, d'acord? Afegim una miqueta d'aigua o de brou, com vulgueu, tapem, i això doncs cuinem doncs, al voltant de 10 minutets, d'acord? Quan ho traiem és quan hem de bullir prèviament aquests ous durs tradicionals, els tallem per la meitat, els afegim, piquem una miqueta de julivert, els fiquem per sobre, tapem un altre cop perquè calenti l'ou, que tot s'entregui una miqueta, remenem, i ja teniu aquest bacallà de Quaresma que fa salivar, aquestes receptes tradicionals venen molt de gust, també.
Xavi, avui estem en moda Quaresma absolut i no podia fallar el bacallà, que com el marirem?
Bueno, aquí m'aniré també amb un vi tradicional i pensava doncs, en un xarel·lo criat en bota i concretament doncs, ara doncs, és notícia doncs, el vi blanc de xarel·lo Glaviton del celler Eudald Massana Noia de Sant Pau d'Ordal doncs, que ha rebut la distinció de ser vi de finca, que és l'únic xarel·lo que hi ha doncs, de vi de finca. I llavors doncs, això de vi de finca doncs, és una... com una categoria extra que allà que dona l'Incavi, que diríem que aniria per sobre les denominacions d'origen, primer has de ser dintre la DO Penedès i has de certificar doncs, que portes doncs, un temps doncs, fent un vi d'alt nivell, que tens un reconeixement internacional i que ve exactament d'una finca doncs, ja, o d'una vinya doncs, històrica. I llavors doncs, aquí doncs, l'Aviton doncs, és una vinya de xarel·lo i fan la criança doncs, amb bota. I ens trobem que és un blanc doncs, amb aromes doncs, de farsans aromes de criança, massa, aromes doncs, de la barrica, molt complexes, que aquí doncs, també doncs, ens va bé doncs, amb la cuina tradicional, que tot és buscar, doncs, és un vi tradicional, doncs anem amb un plat doncs, tradicional i un punt rústic que, bueno, que també doncs, ens lliga perfectament. I quan jo sempre que hi ha sofregit amb tomàquet, doncs m'agraden els vins mediterranis i llavors doncs, aquí doncs, podíem anar doncs, per una garnatxa o per un xarel·lo, però tirem, escombrem una miqueta cap a casa i llavors anem cap, doncs, cap a un xarel·lo d'aquí del Penedès amb l'Aviton d'Eudald Massaranoia, Vida Finca. I aquí també és el mateix que comentava abans, que ens podem trobar des d'anyades més joves a trobar-nos alguna ampolla vella per algun lloc i sempre doncs, està amb, bueno, és interessant de poder tastar.
Doncs ara anem a buscar el meu àpat favorit, les postres.
Sí, doncs mira, no podia ser un altre els bunyols, som temps de bunyols, d'orelletes, eh? D'aquesta pastisseria tradicional, doncs de fregida, no? Que és un àpat molt important, no? Que això ens ve una miqueta del pas dels àrabs. Tot el que és aquest fregit, doncs ens ve d'això, d'aquesta cultura d'aquells anys, no? De fer aquestes masses i fregir-les amb oli d'oliva, amb oli, i fer aquests dolços. Sobretot aquí on hi ha més els pastissets aquests de cabell d'àngel, per exemple, que fan a les Terres de l'Ebre, no? Que s'ha mantingut més. Que a vegades trobem moltes elaboracions molt semblants, per exemple, amb Ramadà, eh? I em sembla que també coincideix, ara en aquest temps, amb aquesta pastisseria. Llavors, per fer els bunyols, que les pastisseries, els nostres forns, ara en fan normalment, tradicionalment, en els dimecres i el divendres, però bueno, els podem fer a casa també. Què hem de fer? Què necessitem? Com sempre, la pastisseria una miqueta de balança primer. 125 grams de llet, 125 grams d'aigua, 110 grams de mantega, un polsim de sal, un polsim de sucre, 150 grams de farina, els 3 ous, i després necessitarem el sucre per després, quan un cop fregit, doncs per banyar, diguéssim, no? Com aquesta massa és molt fàcil de fer. Primer es fica en un cassó al foc, val? El que seria la llet, l'aigua, la mantega, el polsim de sal, el polsim de sucre. Això ho ficarem a arrencar doncs, el bull. Quan això arrenqui el bull, anem remenant, perquè ens quedi doncs, tot homogeni doncs, aquesta. Quan arrenqui el bull, el que hem de fer és espantar la farina, no? Espantar la massa. Llavors tirem la massa, la farina, de cop amb aquest cassó, i aquí ja no farem servir varetes, farem servir una espàtula, anem remenant i cuinant doncs, durant 2-3 minuts aquesta massa. Veureu que quan es comenci a desenganxar de les vores, ja la tenim. Un cop ja la tenim, doncs la traiem del foc, deixem que baixi una miqueta la temperatura, no massa, i anem afegint aquests 3 ous, un per un, i sempre fiquem i remenem, perquè si no el que farem és coure l'ou i ens farà grumolls. Llavors tirem l'ou remenant, que ens ajudin els petits de casa, els companys, qui sigui, no? Anem afegint l'ou un per un i un cop ja ho tenim tot homogeni, el que necessitarem és un cassó ja amb oli per fregir. I aquí hi ha dues opcions. Hi ha gent que ho fa amb una màniga i va fent boletes dins de l'oli, o si no, és molt fàcil agafar dues culleretes de cafè amb llet, fer com una boleta amb l'ajuda de les dugues i tirar dins de l'oli. Aneu fent uns quants, no fiqueu molts de cop perquè llavors us fregiran de forma diferent. Ja veureu que es van daurant, els hi doneu la volta i després heu de tenir preparada doncs, una safata amb sucre normal, i a mesura que els aneu traient, d'acord, els aneu ficant amb aquesta safata i removeu una miqueta. Hi ha gent que li agrada ficar anís. Podeu ficar una miqueta d'anís, també li donarà un xic d'alegria després també, amb aquests bunyols. I aquí els tindreu, una recepta doncs, tradicional de Quaresma, que, bueno, que també això. I després aquí podrem jugar també els més agosarats de farcir-los de crema de xocolata, no? Aquí té joc, això, eh? Per això ja, una miqueta al gust de cadascú.
Xavi, hem encertat la quiniela, eh?
Sí,
amb els bunyols.
Dèiem que avui tocava Quaresma i aquí, doncs, no falla, eh? Doncs, Bé. Doncs normalment quan anem al postre anem cap a coses dolcetes, però jo crec que aquests bunyols ens permeten quasi anar doncs, amb bombolles i seques, diríem, perquè tampoc, doncs, el que ens comentava, veiem el sucre per fora, però dintre tampoc de sucre, no és un postre doncs, amb grans quantitat de sucre. I llavors doncs, la meva idea és que fins i tot podríem anar amb un cava brut nature, i la meva proposta és un que es diu Inalterat, que té un nom així, que és del celler Sumarroca, que acaba de sortir ara, i és una gamma de vins que es diu Dos Cavalls, ho escriuen, bueno, dos C, B baixa, diríem, com els cavalls del cotxe, diríem, i llavors és una mica una línia de vins que tenen de poca intervenció, diria, de fer sense sulfurós, sense sulfits, que es diu, aquí han aconseguit doncs, fer doncs, un cava, amb denominació d'origen cava, de, bueno, amb subzona, doncs, Valls de l'Anoia del Foix, i aquest és un cava jove, però que busquen, doncs, que ha estat fet sense res de... Bueno, sense sulfurós ni sense... I per això es diu Inalterat, diríem, que és el que ha sortit. I és un monovarietal de Xarel·lo, del 2021, 22 encara és impossible, però avui estem parlant d'això, doncs, del 2021, i en què ens trobem molts aromes, doncs, de, quan olorem, aromes de fruita, molt d'aroma de poma verda, molta frescor aromàtica, i en boca la bombolla és molt fina. L'únic que té, doncs, aquest punt de... Estava sigut sense sulfurós, però que té un puntet més de llargada i de complexitat. I estem trobant que és un producte refrescant, jove, però amb una bombolla molt fina i molt, molt agradable. I és, bueno, és refrescant, i la idea de mica és això, per anar doncs, acabant i amb dies de solet doncs, d'estar menjant bunyolets i gaudint d'un doncs, cava i de les bombolles que ens refresquen, i tenint algo doncs, una mica curiós i diferent, monovarietal. Però bueno, amb això dels monovarietals de Xarel·lo no hi comencen a uns quants, i tots són diferents, que també és la gran màgia doncs, que hi ha, que cada bodega està treballant doncs, amb la seva personalitat. I aquí en tenim un.
Com gaudim amb aquestes trobades? Xavi Roig i David Bernet, moltes gràcies.
A vosaltres.
Sí, gràcies a vosaltres.
Bones calçotades i bona Quaresma, que vagi bé.
I xatonades.
També.
I tant.
Tot el poder.
A la Calapella aquesta setmana estem de xatonada. Us convidem, doncs, també a gaudir d'aquesta festa.
I tant. I diumenge celebràvem la de Vilafranca, que arribava als 25 anys. Menjarem molt de xató, molts calçots i gaudirem amb aquestes menges i delícies. Gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
A punt d'acomiadar aquesta segona hora. De seguida arriben les notícies. De les 11, el butlletí. Abans, una breu pausa publicitària.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.